El magazín del matí a Ràdio Estel.
Sort de la Mondelo, sort de la Mercè Mondelo, que em baixa les coses quan li demano. Mare Déu.
Ai, que no pots ni parlar, no, Mercè. No.
Ja, mira, he començat el programa dient jo no arribo aquesta nit.
Els oients, mentre arribis a última hora, doncs ja estan contents. Després ja encomana't a Déu i que sigui el que ell vulgui.
Anna Prisma Grinyà, com estàs?
T'he de dir que m'ha encantat l'entrevista que heu fet al crític d'art. Ara no recordo el nom.
L'Artur Ramon.
L'Artur Ramon. Mm-hmm. I, ostres, amb el David aquest matí parlàvem, que et diu, Anna, de què parlaràs avui? Perquè ja saps que no sóc una persona que jo digui les coses a temps. Tot a última hora, que sempre fa més gràcia. I dic, doncs mira, volia parlar de Picasso. I diu, ostres, tenim un expert que parlarà de Picasso. I l'entrevista ha estat meravellosa. Mm. A més, ha tocat tots els temes.
Tots els pals,
Ha parlat tota la vida de Picasso. De la cultura de la cancel·lació. Mm. I ha vingut a dir, perquè Picasso és això, va ser molt, molt mal amant. Mm. Va ser molt mal marit. Va eclipsar totes les seves dones. Però diu, però és que era un capullo amb tothom.
Tal qual.
Que això no el justifica, eh?
No.
Ni molt menys, només faltaria, però vull dir que no s'ha deixat de tocar aquest tema. Mm. I per què jo havia triat avui parlar de Picasso? Doncs perquè tenim una efemèride avui de Picasso. A part de l'any Picasso, tal dia com avui, de 1907, fa 116 anys, és aquestes efemèrides rodonetes que m'agraden, eh? Aquestes 116 anys, que Picasso va presentar el quadre de les senyoretes d'Avinyó a París. Mm. I us volia fer com una explicació molt curta del quadre. No, perquè jo no sóc experta. Ja se n'ha parlat d'això.
Ja n'ha parlat de l'Artur Ramon.
Si bé sí que us puc donar aquesta pinzellada, estic parlant d'un quadre. Ostres,
és que
no sé
fantàstica.
Com no m'agafen com a guionista d'humor. Sí. No, perdoneu. I aquest, el quadre de les damoiselles d'Avignon, és el que marca com el punt clau de l'entrada en el cubisme, eh? Perquè veiem a la part, si recordeu el quadre, veiem, són 1, 2, 3, 4, 5 dones. Mm-hmm. A la part esquerra són unes dones que les veiem així com més figuratives, més al que estem acostumats, si bé els cantons són força rectes, però ja les dones que ens trobem a la part dreta, la cara és quasi bé com una màscara africana, ja,
sí.
Ja és una cosa molt més abstracta. Mm-hmm. I és aquí, en aquest quadre, que podem viure com una mica l'inici, la història del que es coneixerà més tard com a cubisme. Després d'aquesta classe de pintura, aquesta classe d'art, aquesta pinzellada d'art, jo en el que em volia centrar era en el nom, de les senyoretes d'Avinyó, perquè durant molts anys hi va haver controvèrsia, perquè hi havia gent que deia que es referia a la població d'Avinyó a França. Però està força comprovat que es refereix al carrer d'Avinyó, la gent que no sigui de Barcelona o que sigui com jo, que no recorda mai el nom dels carrers, és un dels carrers...
Tu ets d'aquestes persones que no recordes. Provença, Còrsega, Rosselló...
No sé l'ordre.
No,
prou feines em conec els carrers de Reus com per saber l'ordre dels de Barcelona.
Home, per l'amor de Déu,
no sé si Mallorca està per sobre de València. No, sí que, mira, aquest crec que sí, que Mallorca està per sobre de València.
Sí.
Però és igual, deixem-ho.
Diputació?
Cap avall. Mira, veus? Estic aprovant l'examen de Barcelona, que fa molta ràbia pels que no som d'aquí.
Escolta, Avinyó.
Avinyó és un dels carrers que podríem dir que està tocant a la plaça de Sant Jaume, per la gent que no ho tingui gaire present, i és un d'aquests carrers meravellosos en els quals ara pots caminar i de tant en tant et vas trobant botiguetes que encara no són només pels guiris, que és d'agrair. Cada cop en queden menys. Sí. En aquest carrer, Picasso vivia per allà a prop i, de fet, hi tenia la botiga on hi comprava les pintures. Mm. Per tant, era un carrer que en el qual ell era molt assidu. Què hi havia, també, al carrer d'Avinyó? Un prostíbul. Hi havia un prostíbul i, de fet, aquest quadre, les senyoretes d'Avinyó, són les prostitutes, en teoria, doncs quan tu entraves en el prostíbul, les prostitutes que es posaven davant teu perquè tu les triessis. Mm. Diguéssim que la temàtica, si ho mirem a ulls d'avui en dia, és força horrorosa.
Home, sí.
També et diré que segueix passant avui en dia, malauradament, una professió que segurament s'hauria de regular, però això també seria una qüestió per un altre dia. I és aquesta la gràcia que moltes vegades la gent diu «Les damoiselles d'Avignon», i els francesos potser diuen «Parce que c'est Avignon, el poble». Doncs no,
no.
Es refereix a
Barcelona.
Però com que parlem sempre d'homes, ja han parlat abastament de Picasso, d'aquest senyor que era un geni i un capullo, perquè es pot ser un geni i un capullo.
Bueno, de fet, parlava l'Artur Ramon, no? Del llegat, no? De diferenciar l'home de l'obra.
Aquest és el gran dilema o el gran... que jo no sé, jo crec que pots apreciar el seu art, però està molt bé conèixer com
també
va
la història,
ser la persona. Sí. Vull dir que una cosa no
treu l'altra.
No treu l'altra.
Bueno, però ens volem fixar en una dona.
Ens volem fixar en una dona, i mira, com que si no ho fes així, aquesta sèrie, ojo, aquesta secció no es podria dir tot està connectat, he anat a buscar a un senyor que era amic de Picasso, i aquest senyor es deia Josep Colomer. Era un senyor que tenia calarons, era de Sabadell, i tenia negoci tèxtil. Per tant, aquest... quan
tocava bé.
Quan fotia la mà a la butxaca, mira...
Qui treia? Guaita, tu vas cargada, eh? Molt bé.
Mira, cada cop m'assemblo més a mon pare, que se li foraden les butxaques perquè porta tantes monedes a sobre.
És veritat?
Ui!
Doncs deu ser de les poques persones que porta efectiu,
potser porta 10 euros en moneda petita. I aleshores, després va perdent les monedes perquè
per
se li foraden les butxaques. Feia dies que no portava caix, però és que últimament vull recuperar el caix perquè ja no me'n recordaré ni de pagar en efectiu. Ho estem
no
perdent
ja,
absolutament. Hi ha vegades que et trobes algú que et diu ai, no sé què, tal, vinga, un euro, que el que sigui. I o pagar una canya, pagar la barra de pa
amb targeta,
estic tornant enrere. Estic fent involució, no ho sé.
Serà
que m'estic fent gran.
No, home, no.
I vull que es noti. En tot cas, aquest senyor, el Josep Colomer, era amic personal de Picasso, i la seva filla, que és en qui ens volem centrar, es deia Mari Pepa Colomer. I tal dia com avui, de l'any 1913... tant aquest senyor, en Josep Colomer, com la Maria Encarnació Luque, que era la seva dona i era mestra d'escola, devien estar molt nerviosos, sobretot ella, i devia estar amb uns dolors horrorosos perquè estava a punt de parir a la seva filla, la Mari Pepa Colomer, que va néixer tal dia com avui, de l'any 1913, fa 110 anys, aquesta efemèride és més rodona. Era més rodona fa 10 anys, però ja em perdonareu, què voleu que us digui.
Hem passat el centenari, però...
Ah, i us volia parlar de la Mari Pepa Colomer, que segurament n'haureu sentit a parlar.
Poc, molt poc.
Doncs mira, va ser la primera dona catalana en obtenir el títol oficial de pilot. Aquesta xiqueta, de petita ja sabia que
volia. I ja de petita sabia que volia volar.
Ho sabia potser una mica amb massa força, amb massa energia...
Intensitat.
I estava molt predisposada a aconseguir-ho. Atenció, el que diré ara no és apte per totes les orelles i no ho intentin a casa seva. Amb 7 anys, la Mari Pepa estava obsessionada amb volar. I què va fer? Va agafar un paraigua, va obrir el paraigua, va agafar una cadira, va pujar, va saltar del balcó de casa seva, que era un segon pis,
no,
i evidentment,
pis.
Un segon, per sort, i es va trencar les cames perquè no va volar. Caram. En aquell moment va dir, hòstia, val, potser hauré de volar d'alguna altra manera. Amb 17 anys la van portar a fer un vol amb avioneta i ella va dir, hòstia, és que això és meravellós, jo vull aprendre a volar, a pilotar avions. No era una petició senzilla en aquella època, perquè, per començar, si ara ja és car aprendre a
volar, clar, l'aeronàutica, imagina't
en aquella
època.
Moment. A més, era dona.
Pitjor
encara en el moment. Per sort, estava a punt d'arribar a la Segona República i eren èpoques una mica de canvi per ella i per totes les dones del moment. El seu pare va dir, mira, Mari Pepa, escolta'm.
Sí, què li va dir son pare?
Li va dir, jo t'ho pago, però saps què?
Ai.
No li diguem a ta mare, que ta mare, saps, no li acabarà de fer el pes. L'Encarnació, pobra senyora, enganyada totalment, es pensava que cada dia la seva filla anava a estudiar a l'Institut de Cultura de Francesca Bonmaison, al barri de la Ribera de Barcelona, on ara hi ha la biblioteca dedicada a Bonmaison. Però què feia la Mari Pepa? Ella no.
Va
ella
volar,
no anava allà.
Aprendre...
Ella se n'anava cap al Prat a aprendre a volar.
Molt
I
bé.
Cada dia que anava cap allà. Va fer les 60 hores d'entrenament que es demanaven per tenir el títol d'aviadora i el 19 de gener de 1931 va aprovar l'examen sense cap problema. No com jo, en l'examen de conduir, que el vaig aprovar la tercera i a dures penes. Quasi ploro perquè m'aprovin. Ai, moment raga, moment recordatori.
Mira, per favor, o sigui, tant la Mondello com jo vam aprovar la tercera, també.
Ah,
o
mira.
Sigui que, mira.
Ah, no, la Mondello la cinquena. S'està posant vermella. Mondelo, pots parlar, si vols.
A la cinquena, per favor, obre-li el micro. Mercè Mondelo.
És que hi ha hagut una confusió.
Que ho estan registrant. La Mondelo la tenim per aquí. Clar, vosaltres no la veieu, però o sigui, després ho veieu, que és la segona vida que ens donen en el món digital. A veure, quin, clar, perquè pensava que...
Perquè tu li anaves fent...
Clar, que xocava.
Que xocaves la mà i ella es pensava que li deies a la cinquena.
Tu has fet un cinc amb les mans i dit, per favor, la primera persona que conec
persona.
Que també se l'ha tret a la cinquena. No, 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 es veu que no.
Jo la tercera, però la cinquena? I a quina zona vas a provar?
En una zona en la qual no havia practicat, en un dia de pluja, crec que era dimarts 13,
de
i
a
més, tot anava en contra.
Anava
no havia fet servir mai un parabrises, i mira, em va tocar.
Això és fotut,
havia...
això és fotut, que
et toqui
ploure el dia de l'examen.
Va ser una alineació d'astres.
Però això, la pràctica i la teòrica?
La teòrica la primera.
Això, veus, és que la Mondelo, això no falla. Jo la teòrica també la tercera.
Jo també. Esteu amb mi, que si no és això que t'agradi, l'examen de conduir és de les pitjors coses.
És de les pitjors experiències. Jo et dic una cosa. Mira, jo vaig fer l'examen,
sí.
Que vaig aprovar, i la parada va ser l'aturada, va ser aquí, davant de Ràdio Estel.
Oh! Ostres! Raga,
amb
quants anys?
Veritat, com la...
Home, perquè jo me'l vaig treure tard, jo me'l vaig treure amb 26.
26?
Sí, perquè em feia molta mandra.
Et portaven als llocs, ja.
O el transport públic,
saps què et
vull dir? O el transport públic,
que s'ha de moure, clar. Jo, de fet, abans em vaig treure el de moto.
Ui.
Jo vaig ser d'aquelles que també hi ha una llegenda, perquè hi havia, us recordeu, allà al Sot del Migdia, no? Allà a Montjuïc, que et feien el circuit.
Que jo soc de Reus, a mi no em parlis, no m'expliquis.
Reus on...
Pues el barri Fortuny, de Reus, me'l vaig treure.
Home, maco aquest barri.
Bueno, n'he vist...
Sí, home, sí.
Sí, d'acord, perfecte, sí. Té una església molt maca i hi havia un mossèn molt canyero en el seu moment.
Bueno, escolta...
Maripepa Colomer...
La Maripepa.
S'hagués tret el carnet de conduir a la primera, perquè no era com nosaltres, unes cagadubtes i unes d'aquestes... Ai, que em fa por, que no sé anar per aquí, per allà, tal... No, aquesta xicota va ser la primera pilot de Catalunya, la primera dona pilot de Catalunya, i com se'n va assabentar sa mare que s'havia tret aquest
com,
carnet?
Com, sisplau?
Doncs amb la portada de La Vanguardia, perquè treia una foto de la Maripepa el dia que s'havia tret el carnet de... El carnet de conduir, anava a dir ara. De pilot.
Escolta, una mica Memòries d'Àfrica, no?
Sí.
Que sí?
Sí.
Molt bé.
Podríeu haver avisat abans a la mare. Que,
per
si us plau, que lleig que la mare se n'assabenti a través de La Vanguardia. Saps què et vull dir? En tot cas, ja sé que m'estàs fotent fora. Va fer molta cosa durant la maleïda Guerra Civil. Va fer transport de ferits, va formar pilots, va ajudar persones,
sí,
a sortir del país.
Doncs mira.
Ella va acabar marxant del país perquè no podia més. Se'n va anar a la Gran Bretanya i no va tornar a volar mai més, pobra dona.
Mira, Ana,
va morir
gràcies.
Amb 91
anys
el 2004.
Deixem-ho aquí, tens la notícia, si tornem.